Vera, l'operador de veritat, us ofereix el pop-up de Catalunya Ràdio.
La teva vida ja és digital. Viu-la al pop-up. Pop-up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. 9.426 litres de llet. Aquesta és la quantitat que hem recaptat doncs, a través d'aquestes trucades que ens heu fet els dos últims dies a Catalunya Ràdio dient què us posa de mala llet. Cada trucada eren 6 litres que Llet Nostra dona al Banc dels Aliments. Per tant, 9.426 litres de llet i 9.426 gràcies per tots aquells que heu col·laborat. Bé, Tina Turner, Sopa de Cabra i El Último de la Fila. Aquest va ser el cartell del concert benèfic que es va fer l'abril del 1990, organitzat per Manolo García i Quimi Portet sota el lema Defensa la Natura. Va ser rècord d'assistència en un concert, 50.000 persones, jo hi era, i he de dir que ara que es parla tant de Coldplay i de la sostenibilitat, o sigui, el 1990, hi anàvem a un concert que es deia Defensa la Natura. Escolteu els aplaudiments que es feien abans en un concert, eh? Alerta. Veu que la gent aplaudeix? Clar, i la gent ja aplaudeix als concerts. Aquest matí he recuperat aquest concert a Barcelona. El van remasteritzar en VHS i està penjat a YouTube. La fortalesa de Tina Turner, ballar amb talons d'agulla, aquelles cames, aquells moviments, la veu, baixar unes escales, i el que més m'ha impactat avui és veure un concert sense mòbils ni pulseres lluminoses. La gent es passa al concert aplaudint i votant, és tot tan diferent. Bé, aquesta era la gira Tina Turner Foreign Affair, remasterització en VHS. Va, anem a veure què és el que farem avui des d'ara i fins les dues. Saludem la nostra IA. Hola, Enric.
Els dijous fem tallers. Avui aprendrem a crear una operadora de telefonia mòbil. Com s'ho ha fet i qui hi ha darrere del nou operador Vera? Amb el xat GPT surten moltes preguntes al voltant de la protecció de dades personals. Hem convidat la directora de l'agència perquè ens aclareixi de quina manera podem protegir les dades davant aquestes automatitzacions. La Creus té a punt la crònica de xarxes amb les tendències i alguns apunts de les eleccions del diumenge.
Doncs sí, el 1990 no hi havia mòbils, aplaudia amb els concerts, però jo ara trobo a faltar les fotografies que jo m'hauria fet allà el 1990. Va, anem per feina.
N'hi ha que depenen de si agraden a les xarxes, n'hi ha que es concentren en allò que els fa sentir-se bé. No perdis el temps. Que s'informen sempre amb Catalunya Ràdio. El món avui és digital, qui vulgui entendre el bé. Que escolti el pop-up. Un circ on un algoritme et diu què has de fer. La Mariola et dona les eines per obrir la així funciona el món.
Pop-up amb Mariola Dinarès. Connecta't a l'entorn Pop-up. Som Pop-up Cat Ràdio a totes les xarxes.
Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it and it isn't all right. Gonna make it. And I take my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just so the God might kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on. Come on. Oh, oh, oh. Come on. Come on. Don't let go. Hold tight. Hold tight. You said, I got my hands up shaking just to let you know that you've got
Avui parlem d'energia mentre Barcelona viu els concerts de Coldplay, que diuen estar fent la gira més ecosostenible de la història. La banda britànica assegura que en els seus concerts generen energia a través de panells fotovoltaics, oli de cuina reciclat, el pedaleig d'alguns fans amb bicicletes estàtiques i un terra cinètic que pot produir electricitat a través dels salts dels assistents al concert. A més, l'escenari està cobert de plaques solars i els làsers, els llums i les pantalles LED d'última generació permeten disminuir d'un 50% el consum d'energia. Això és el que diuen Coldplay a l'hora d'aterrar en un concert. Esperem que tots aquells que aneu als concerts monitoritzeu això, si és que s'està aplicant i si veieu que hi ha bicicletes. Coldplay ha demanat als recintes on actua que facin servir airejadors a les aixetes i també oferirà aigua gratis al públic. Els gots reutilitzables seran d'alumini per mirar d'eliminar el plàstic. I aquestes polseretes tan típiques dels concerts de Coldplay també demanen que quan surtis la deixis i així la poden reutilitzar per un altre concert. Però clar, ja sabem que hi ha el fenomen fan i la gent s'endú les polseres a casa. Bé, si sou oients habituals, el seu nom us sonarà segur, Vera, us sonarà perquè patrocinen el programa, però a més avui hem volgut conèixer-los a fons perquè el seu projecte és interessant. Són una operadora 100% catalana, allò que fa uns anys creiem que no podia ser. Han portat la fibra a moltes zones rurals de Catalunya i també ofereixen energia 100% verda. En Marc Mundó és el conseller delegat de Vera. Hola, Marc, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé.
Tu creus tot això que diuen els de Coldplay que aplicaran? Tu creus que serà així?
Home, esperem que sí. Si ells ho diuen, entenem que és la veritat.
Si ho diuen és que és així, però va, monitoritzem-los també. Escolta, anem repassant una mica tot el vostre projecte, però si et sembla... Clar, volíem fer com una mena de taller sobre què és exactament una operadora, com es crea i què suposa que sigui catalana. No sé si es pot dir això de 100% catalana.
Home, 100% catalana ho som. Les persones que l'hem muntat i a dia d'avui el capital que n'és participat és 100% català, per tant, ho podem dir i és així.
Vera ha nascut fa molt poc, però no surt del no-res, sinó que és la fusió de diverses empreses que ja us dedicàveu a portar la fibra a diversos indrets de Catalunya. Qui sou?
És la fusió de tres empreses, GoFon, Iguana i Somfibra, i aquestes tres empreses doncs, van néixer cadascuna en el seu territori, no? Iguana ve de la banda d'Igualada, a l'Anoia, Somfibra de la banda del Bages, sobretot a poblacions més rurals del Bages, i GoFon, que va néixer a Osona, a Gurb, i s'ha extès doncs, sobretot per la província de Barcelona i Girona.
Potser és la pionera, GoFon? Va ser una mica la primera?
Pionera, no. És a dir, l'època de naixement, més o menys, va ser uns 10 anys en els tres casos, però sí que segurament doncs, ens vam extendre des de GoFon una mica més que la resta.
Clar, és que jo deia, no sé, GoFon és molt coneguda per aquella gent que un cert dia va voler tenir internet a zones, o sigui, molt estranyes. Ara potser ja és més general que arribi internet a tot arreu, però buscaven solucions, no? Com recordes aquell moment?
Bé, és una mica la manera que nosaltres vam néixer. Al final, una empresa neix de la necessitat de les persones i, en aquell cas, fa uns 10 anys, en tota la zona rural o fora de la zona metropolitana hi havia una necessitat important de connectivitat. Doncs tots recordem aquelles ADSLs que no ens permetien, doncs, pràcticament veure un vídeo ni res, i nosaltres vam intentar doncs, donar solució a tots aquests problemes a la gent que ho necessitava.
I com ho veu fer, no? Perquè sembla que el tema de telecomunicacions sigui sempre dels grans gegants, de les grans empreses. Ho veu fer, no sé si amb diners, amb enginy, què va ser més important en aquell moment?
Diners pocs en aquell moment, els recursos sempre són escassos quan comences, però segurament, no sé si dir l'enginy, però sobretot ganes, dedicació i esforç, i intentant doncs, donar el millor servei que podíem, perquè al final tot un projecte, i en aquest cas encara més quan presta servei a client final, doncs que el servei sigui bo i que la gent et doni la resposta positiva i que es quedi, és el més important de tot.
I en aquell moment que portàveu internet a llocs on no hi havia connexió, no sé si ho veu desenvolupar a partir que us ho veu fer vosaltres, o sigui, no? M'estic imaginant gent que volíeu tenir internet, us ho veu fer per vosaltres, llavors va dir, això pot ser un negoci. Va ser una mica així?
Sí, sí. Al final, la necessitat també te n'adones quan la pateixes tu mateix. Clar. Nosaltres, els que vam fundar aquestes empreses, vivíem en llocs on la connectivitat era dolenta. D'aquesta manera t'espaviles i busques la manera de portar-te connexió fins a casa, no? Doncs anant a buscar una connexió més llunyana en una població del costat, i a partir d'aquí, doncs, t'adones que pots solucionar el problema d'altres veïns i que tenen la mateixa necessitat que tu. Mm.
Ahir vam anar a conèixer el Jordi Pi, que és un home jubilat a Can Toni Gros, que s'ha fet una casa a través dels tutorials de YouTube, no? I llavors, si tu ara haguessis de fer un tutorial a YouTube explicant com fer una operadora de telefonia mòbil, quines són les coses importants per crear una operadora?
Bé, sí.
Primer pas.
Primer, doncs, obtenir una mica les llicències que es necessiten, no?
Llicència.
Perquè, d'alguna manera, en el nostre país necessites una llicència que te l'ha de... Bueno, més que una llicència, és una comunicació que has de tenir per poder prestar serveis de telecomunicacions electròniques, que se'n diuen.
La llicència qui te la dona? Europa, Espanya?
La llicència és de la CNMC, vale? Per tant, és una llicència espanyola. Si vols anar a un altre país de la Unió Europea, doncs has d'obtenir la llicència que correspon en aquest país. Per tant, a nosaltres podríem prestar servei a tot l'estat espanyol.
I per tenir aquesta llicència, es tracta de tenir diners o de què es tracta?
Per prestar servei d'internet és una llicència que pràcticament és gratuïta més que el tràmit que necessites. Aquí sí que per prestar el servei de telefonia mòbil sí que és necessari, doncs, el lloguer d'unes llicències de l'espai radioelèctric, que se'n diuen. Aquestes llicències sí que són a nivell estatal i en aquest cas, doncs, nosaltres, pel fet de que només prestem a servei a Catalunya, doncs mai hem pogut accedir-hi pel fet de que, bueno, com que l'has de comprar tot l'estat, no és rentable per nosaltres i, per tant, el que hem de fer és llogar les freqüències als operadors estatals.
I aleshores, clar, m'imagino que, clar, les empreses que us heu unit, la força que teniu és que teníeu la fibra, no?
Sí, és a dir, la base que nosaltres ens arreba al territori, mai tan ben dit, perquè al final és un cable que...
és l'artèria, no?, per la terra, no?
És l'artèria que toca terra, no? Doncs és la base del nostre servei i de l'arrelament al territori és la fibra òptica, que és el que ens permet tant arribar a les ciutats més habitades i on la connectivitat ja pot ser bona, com ens permet arribar a zones més rurals. Sense la fibra òptica això no seria possible, perquè quan ja vas a unes distàncies llargues o més llunyanes de les ciutats, doncs qualsevol altra tecnologia perd rendiment, no? A vegades es parla, doncs, que el 4G, el 5G et pot donar una velocitat correcta d'internet en una masia rural, però no hi ha res a comparar amb una fibra òptica.
Clar, la fibra és molt més directa. Clar, si les grans operadores no han arribat a tot el territori és només per un tema econòmic, perquè consideren que hi ha poca gent en aquests llocs? O hi ha altres entrebancs? No sé.
Entrebancs n'hi han, però sobretot és el tema econòmic. Òbviament has de tindre uns permisos de la Generalitat de Catalunya, doncs de territori, d'urbanisme, dels ajuntaments i tot com un tràmit normal, no? Però al final, econòmicament, no és que no sigui rentable, però sí que ho és menys que, doncs, desplegar fibra a la ciutat de Barcelona. Doncs, òbviament, com menys densitat hi ha en la població, clar, doncs més complicat és econòmicament.
Suposo que un dels forts de Vera en aquest cas és que és això, no? Que podeu ser independents i heu comprat que això que deia jo, no? Que la xarxa de fibra és vostra, no?
Sí, sí.
I que no depeneu de ningú.
Aquest és un diferencial important, perquè al final, quan depens d'un tercer, és a dir, nosaltres al final vam néixer d'aquesta necessitat de portar fibra on no n'hi havia, no? El fet de tenir la xarxa pròpia ens permet seguir-ho fent. Quan som en una població, doncs, a Vidrà o a Alpens o qualsevol poble així més petitet, doncs som capaços de que si hi ha la necessitat de fer arribar la fibra a les zones més rurals, a les masies més disseminades, una casa rural o un hotel rural, una granja o el que sigui, si no tinguéssim aquesta infraestructura no seríem capaços de fer-ho. Però, per altra banda, això és el que ens diferencia de la resta d'operadors, perquè el nostre punt diferencial s'arrela sobre aquesta xarxa pel servei i l'atenció de proximitat que donem. Qualsevol que tingui el nostre servei, quan truques per qualsevol avaria, consulta i demés, la facilitat que té la gent i la rapidesa que té a l'hora de ser capaç de veure exactament què passa sobre la xarxa és pel fet de que està connectat amb la realitat d'aquesta xarxa i super a prop, sense el fet de subcontratació d'una xarxa de tercers, com podria ser un altre operador.
Home, he de dir que això és una mica la contra el que diu la gent moltes vegades, que no s'atreveix a anar amb un altre operador perquè diu, clar, no sé, si és tan petit, o sigui, quan tingui un problema, és veritat, això es diu, Movistar segur que m'ho arregla.
Sí.
Això és així.
Això és una cosa que hem sentit
des que vam
començar. Sí, hi ha molta gent que al final no canvia de l'operador que està tradicional, ni molta gent, doncs, Movistar, pel fet de que era un operador públic i ara, encara que no ho sigui, doncs la gent li segueix tenint la confiança per, com que és una empresa gran i està l'IBEX i tal, doncs, doncs pot ser que sigui així, no? Nosaltres crec que hem demostrat amb el temps que això doncs, es pot contrarrestar i som una empresa molt àgil que donem solucions superràpides amb personal propi, amb atenció amb call center a Catalunya i que creiem que si el servei es prova, doncs tot aquest comentari pot quedar desaparegut, diguéssim.
Però l'he dit i desdit, sí, sí, és reconeixible, no, aquesta frase. Ara ja sou presents a 15 comarques, no sé si aneu molt ambiciosos, voleu arribar, no sé, quin és l'objectiu?
La nostra intenció i tot el fet d'haver ens unit i la creació i la sortida al mercat amb aquesta nova marca és anar a la resta de Catalunya. Nosaltres creiem que el model que portem a terme de xarxa pròpia i infraestructura pròpia també és important pel país, per ser un punt diferencial, i creiem que podem aportar i donar aquest servei de proximitat i diferencial a la resta de Catalunya, i aquesta és la intenció que tenim en els pròxims 5 anys, si tot va bé.
I escolta una cosa, aquesta lluita, perquè clar, és molt important, no? Les connexions, a l'operador, estem tot el dia enganxats al telèfon, a casa, o sigui, la casa és la casa connectada, ja la tenim aquí, la casa connectada, per tant, hi ha com molta competència entre vosaltres a l'hora dels paquets, de rebaixar preus, de tal, no? No sé si això, clar, es necessita com molta inversió en màrqueting, també, no? O sigui, clar, jo m'imagino que vosaltres sou més petits, hi han grans empreses que estan posant carretades de diners, no? De quina manera jugueu en aquest per què et diríem?
Sí, home, òbviament el mercat està ple d'empreses molt i molt grans que comparades amb elles nosaltres som com una formigueta. I òbviament hem de ser capaços de competir amb aquests grans operadors, doncs, a nivell del màrqueting digital, xarxes socials, televisió, ràdio i de més, que són els canals tradicionals, però creiem que nosaltres ens podem diferenciar amb dos punts molt, molt importants. Un podria ser el boca-orella, perquè al final la gent que prova el servei i s'adona que realment és diferencial respecte al que poden oferir els altres operadors, doncs pot arribar a canviar. I el segon és el fet d'estar presents al territori. Nosaltres, des d'uns inicis, i és una cosa que hem de mantenir, estem tractant de mantenir, doncs és el fet d'estar doncs, als events del territori, i les fires i els mercats, i poder estar amb les persones, perquè al final són els que ens diuen les necessitats que tenen i que els hem de resoldre.
També fa servir, hi ha com una mena de sentit de l'humor, no?, en les vostres comunicacions, perquè, clar, el web diu comprova si et toquem la fibra, on vius? Llavors hi ha un cercador que posa al teu poble i et diuen si allà arriba la fibra de Vera. I d'altra banda, tu, Marc, clar, vas estudiar Enginyeria Tècnica Electrònica Industrial, Telecomunicacions de Sistemes de la Universitat de Vic, i Enginyeria Electrònica, també tens un màster, per tant, o sigui, tu ets supertècnic, i per tant vull aprofitar que siguis tan tècnic per explicar-nos ja d'una vegada la diferència entre els megabits i les gigas. No, perquè la jo penso, o sigui, tothom n'ha de saber de què és una giga, quantes gigas ha de tenir, o sigui, perquè una casa estigui connectada bé, quantes gigas li han d'arribar? Que sapiguem ja la veritat d'una vegada.
Sí. Bé, poder el punt que a vegades confon més i que la gent doncs, li genera més dubtes és la diferència entre els gigas que podem tenir al mòbil i els gigas que tenim a la fibra de casa o al servei que tinguem.
Ai,
a casa.
Explica'ns això, que serà com un gaudi per mi, perquè és veritat, és diferent les gigas del mòbil que les gigas de...
Sí.
En general.
És a dir, amb el mòbil tu el que no tens és un ample de banda continu, per tant l'autopista pot variar en funció de la cobertura que tinguis, per tant serà més ample i per tant podràs descarregar un vídeo amb major o menor qualitat en funció de la cobertura que tinguis, per tant l'ample de banda de l'autopista varia. Però sí que tu el que tens és un volum de dades que tu pots descarregar. Si un vídeo pedes a 1 giga i tens contractat 10 gigas, quan hagis acabat de baixar aquell vídeo et quedaran 9 gigas, vale? Però l'ample de banda no tindrà res a veure amb això. En canvi, a casa, quan estem amb la fibra, lo normal és tenir gigas il·limitats, per dir-ho d'alguna manera. El que tens tu són els 100, 300 o 1.000 megas que tinguis d'ample de banda d'aquesta autopista és el que contractes, i això és el que determinarà la velocitat amb la qual tu et pugues descarregar el volum de gigas que necessitis.
I clar, també depèn de, per exemple, clar, la wifi també compta a casa, no?
Exacte.
Val, perquè diem, no vaig amb dades, però clar, si tu estàs endollat a la wifi de casa, tot això també consumeix. Jo què sé, m'imagino una família de 5 persones amb 5 mòbils, amb 5 wifi, o sigui, enganxats a la wifi, més a tots els aparells que podem tenir, això consumeix molt, no?
Clar, depèn, bueno, depèn del que facis.
Estem els 5 mirant sèries. O sigui,
ah, vale.
Okay. Els 5 mirant sèries a punta pala o a la tele o el que sigui.
Home, aquest tema és important. És clar. A dir, com estiguem els 5 mirant sèries tots amb el mòbil connectats al wifi, aquí a vegades, depèn de la llunyania que hi hagin cadascun d'aquests mòbils del router, que és el que emet el wifi, perquè aquí tornem
o
a l'ho davant.
O sigui, qui estigui més a prop del router, l'habitació de més a prop del router és qui surt guanyant, no?
Com més a prop del router, millor senyal tindràs, més ample de banda tindràs. I això és així de simple. Ara bé, com més gent hi hagi connectada al wifi, doncs aquest ample de banda es va repartint. I això no hi ha res a fer. Per tant, si estem tots connectats al wifi mirant sèries, és probable que algun, depèn de com, pugui tenir algun problema de talls, si és quan apareixen a casa les queixes, no? De, para el wifi, para el...
Clar, que hi hagi talls de mentre ho estàs mirant, no? Perquè a vegades és veritat això, que dius, arribo a casa, ja tinc wifi, etc. Sembla que ja és la...
Sí.
Tot va bé, no? Clar, tu has dit que això, diversos paquets que arriben a partir dels 100 megas, no?
Sí.
Has dit? O com era?
Sí, bueno, ara generalment els paquets de 100 megas ja estan quedant una mica obsolets, però el que s'està comercialitzant a dia d'avui, 300, 600, 1.000 megas, i ara ja comencen a haver-hi operadors doncs comercialitzant els 10.000 megas, que són els famosos 10 gigas, que és la velocitat que vindrà i per la qual ja aprofito, nosaltres ens estem preparant, doncs...
O sigui,
per poder-ho comercialitzar.
Què vols dir això? O sigui, a partir d'ara tothom haurà de tenir 10 gigas, seria una mica l'ideal?
Hi haurà la possibilitat de poder contractar 10 gigas d'ample de banda. Altra cosa és que tinguis la necessitat i que realment això sigui necessari.
Això és bastant, no? O sigui, gent que té teletreballa, però fins i tot... Bueno, necessites és més rapidesa de descàrrega, també, no?
La gràcia de la fibra és l'estabilitat i la poca latència que pugui tenir.
Clar.
I és el diferencial que pots tenir amb una connexió mòbil. I això és el que et permet, doncs, treballar correctament quan treballes en escritoris remots, amb VPNs, amb les trucades, doncs, totes les trucades veu IP que ja es fan a través d'internet. Això és el que et permet la fibra. A partir d'aquí, l'ample de banda dependrà del que requereixi. Si ets algú que estàs treballant amb... jo què sé, descarregant tot el dia pel·lícules amb 3D i no sé què, doncs com més ample de banda, doncs més ràpid se't descarregaran totes aquestes pel·lícules. Però és el que et determinarà.
No sé, ara que tothom parla de ChatGPT, d'IAs i tal, tot això també consumeix molta energia i molta, no sé, comunicació també?
Energia elèctrica, suposo que el servidor que processa aquestes dades, m'imagino que sí.
Sí.
Ample de banda, s'entén que no, perquè al final és una comunicació de dades que a nivell d'ample de banda... No,
a no ser que es facis com un dibuix com moltes descàrregues. I una cosa, jo crec que és una pregunta com molt estranya, però hem parlat molt del 5G a l'hora de les dades. No sé si això també us porta una mica de mal de cap a les operadores. Que quan tothom tingui telèfon 5G i tot vagi per 5G, això us consumeix molta més cosa o no? Hi ha molta diferència?
Típicament, a mesura que hem anat evolucionant del 2G, bueno, del 3G, que és el primer sí. que va tenir internet, 4G i ara el 5G, el consum ha anat creixent. També ve relacionat perquè han aparegut doncs, les plataformes digitals i de continguts que abans doncs no hi eren, no? Òbviament, tot aquest ample de banda s'ha de canalitzar per alguna banda i això implica a tots els operadors doncs, l'ampliació de les infraestructures per poder suportar tots aquests amples de bandes i que no hi hagin talls ni limitacions.
Clar. Bé, no, i a banda d'això, jo començava també parlant de l'energia, de tot això del Coldplay, perquè vosaltres també comercialitzeu, també oferiu energia, no? Energia verda d'autoconsum, instal·leu plaques solars, clar, tot això ara també, hi ha molts dubtes sobre aquest tema, potser ja el parlaríem un altre dia, però la veritat és que hi ha molta gent a Catalunya que a hores d'ara està fent el canvi.
Sí, i també nosaltres oferim un punt una mica diferencial, no? Nosaltres el que busquem amb tot això és agregar els serveis perquè des d'un únic telèfon d'atenció, des d'un únic call center, pugui resoldre tots aquests dubtes que tens, doncs que moltes vegades necessites com un telèfon de l'esperança, no? Tant pel que són els serveis de telecomunicacions com el d'energia. I en aquest sector, doncs, a nivell d'energia, doncs, s'aposta en aquest sentit per aportar doncs, aquest punt de sostenibilitat al territori amb aquesta comercialització d'energia verda i també amb l'implantació, doncs, ajudant els nostres clients a muntar plaques solars a casa seva perquè la generació d'aquesta energia pugui ser, doncs, en el propi territori que no l'haguem de portar de Fraga i d'altres territoris.
M'han curiosit molt una cosa que ha dit que posa. Bateria virtual. Què és això, Marc, de la bateria virtual?
Sí. Una bateria, al final, és un acumulador. Vale? I per posar-te una bateria física a casa, a dia d'avui el cost d'això és bastant elevat. Vale? I això és el que et permetria, doncs, ser autònom i pràcticament no necessitar de la xarxa. Una bateria virtual el que fa és que quan, si tens plaques solars a casa i generes llum i en aquell o energia i en aquell moment no l'estàs consumint, doncs que aquesta se t'acumuli i és virtual perquè realment no s'acumula energia, sinó que s'acumulen euros. Vale? Aquesta energia realment l'està consumint algun dels teus veïns, però d'alguna manera l'operador, o en aquest cas el comercialitzador d'energia que som nosaltres, la comprem i queda amb una cartera virtual.
Com un ADN, no? Sí,
exacte,
clar.
Que quan la necessites, pues, la consumeixes.
Home, hi ha gent que ha tingut problemes per recuperar aquests excedents d'energia i que encara estan fent tràmits. No dic en la de vostra, dic en general. Que és un dels, no, que és un dels problemes, no? Que després diuen, no, quan t'ho venen, diuen, després això es podrà compartir, aquesta energia sobrant. Sí. I després això...
Val a dir que al final nosaltres som comercialitzadora energètica i en aquest cas depenem molt de lo que són les distribuïdores energètiques, que són les que gestionen la xarxa, gestionen el comptador i una sèrie de coses. I moltes vegades els entrebancs venen per aquí, perquè tota aquesta informació s'ha de canalitzar correctament i els sistemes s'han d'actualitzar correctament perquè puguem, doncs, prestar aquest servei, i a vegades, doncs, diguem-ho finament, costa una mica.
Doncs escolta, un bon tutorial, perquè hi ha algunes coses... Mira, això de les gigas fa molt de temps que ho tenia ganes d'explicar-ho aquí al pop-up, perquè ja es donen moltes coses per fet, i també no, el fet que també de vegades un operador et diu tens tantes megas i no saps mai com controlar si realment les tens, no? I crec que això es pot controlar fàcilment, no? Es pot saber, no? Molt fàcilment.
Sí, això es pot controlar des del mòbil, si el configures correctament des de la data que t'emeten la factura, diguéssim, que realment és quan es recarreguen els gigas, fins a la data de final, per tant, al mòbil pots veure els gigas que has consumit, i si no, en el nostre cas almenys, des de l'aplicació que tens en el lloc on consultes les factures, consultes els consums, allà t'indica els gigas que has consumit i que queden per consumir de cada línia.
Es va molt per això amb el tema velocitat, no? Quina velocitat tens a casa d'internet, no? És una mica el terme que es fa servir, no?
Sí, al final comercialment s'ha tirat molt per vendre com més gigas i més ample de banda, millor. La necessitat depèn una mica de cadascú i...
O sigui, no vols donar una dada perquè puguem posar el titular. A partir de tant és el que has de tenir a casa. No, no vols. No,
depèn de cada família,
depèn dels
usos, si es treballa o no es treballa i el que sigui necessari.
Doncs a Marc Mundó, moltes gràcies per la visita. I mira, la consulta dels quarts, saps avui que estem preguntant? Sempre fem una pregunta sobre hàbits digitals, però avui l'hem fet una mica més àmplia. Diu, saps a qui votaràs? Només un sí o no has de dir. Ja saps a qui votaràs?
Sí.
A quina població votes?
Jo, a GURB.
A GURB. Doncs el Marc ja sap a qui votarà, a GURB. I vosaltres, ara us ho preguntem, 93-201-7474. Saps a qui votaràs? És avui la consulta de dos quarts. Bona pausa i tornem.
La consulta de dos quarts.
Avui una pregunta de sí i no. Saps a qui votaràs? Va, anem a veure les xarxes, a veure si la gent ja té clar el seu vot. Diuen que hi ha un 30% d'indecisos. Per tant, volíem fer aquesta pregunta avui només per xarxes. A Twitter, quin percentatge diu que sí?
Diuen que sí el 68% a Twitter, el 71% a Instagram i el 62,5% a Facebook. O sigui que es confirma el percentatge d'indecisos. 32% a Twitter, 29% a Instagram i 37,5% a Facebook.
Doncs sí, la veritat és que es diu això, que hi ha el 30% d'indecisos. Anem a veure de què parla la xarxa. Avui mirarem bastant a la xarxa pel que fa a les eleccions, però hi ha altres coses. Avui, de fet, és tendència Dia de l'Orgull Friki.
Exacte, estem molt orgullosos, sí, de ser friquis. També noms com Tina Turner, acompanyat de títols mítics com Simply the Best o Proud Mary, el Rubius, per la seva aparició sorpresa al programa Mask Singer d'Antena 3, amagat sota la màscara del tigre. Un cop desemmascarat, va tornar a cantar Todo de ti de Rauw Alejandro.
Un aplauso para el Rubius, amigo! ¡Vamos,
Rubius! Home, ara que el Rubius, com ens explicava el Roc, doncs li han tret... Ha fet un canal a Twitch amb una IA i li han banejat directament perquè va dir coses estranyes a aquesta intel·ligència artificial. Ai, a veure com canta. Doncs mira, el Rubius cantant Todo de ti. També l'etiqueta PlayStation Showcase.
Per l'esdeveniment en streaming on s'han presentat les tres grans apostes de PlayStation per aquesta temporada.
Torna la campanya hashtag votar és un privilegi.
Sí, és una idea que va tenir l'any 2019 Safia El Adam, comunicadora i activista coneguda com @hijadeimmigrantes. Consisteix a posar en contacte persones que poden votar i no ho faran amb altres que volen votar i no poden, com ara immigrants o fills d'immigrants. Fa servir les etiquetes votar és un dret, votar és un privilegi i et cedeixo el meu vot. S'ha d'entrar la pàgina hijadeimmigrantes.com i omplir el formulari per cedir o demanar que et cedeixin el vot, i un equip revisa la sol·licitud i fa els contactes. La Sàfia va néixer a Tarragona fa 27 anys i acaba d'obtenir ara el passaport espanyol. Podrà votar diumenge per primer cop.
Ah, que bo, doncs en aquest cop sí que podrà votar. Una derivada viral de les eleccions és l'acció de la Fundació Arrels.
Sí, a la campanya que possiblement haureu vist, impactant amb l'etiqueta Ningú sense drets, que converteix els candidats a l'alcaldia de Barcelona en persones sense llar, per denunciar que aquest col·lectiu està exclòs de la ciutadania, ja que la majoria no pot votar ni ser actor polític. També, per visibilitzar la vulneració dels seus drets, Arrels ha creat una llista invisible, amb aquesta etiqueta, llista invisible, formada per persones que han viscut al carrer, voluntàries o treballadores de l'entitat, que presenten la seva pròpia campanya electoral amb propostes polítiques. Ho podeu trobar tot a arrelsfundació.org.
I van sortint estadístiques digitals relacionades amb les xarxes socials i la campanya.
Sí, dilluns en parlarem més a fons amb Xavier Tomàs, però, per exemple, hi ha una anàlisi que situa l'alcaldessa Ada Colau com la candidata que ha generat més cerques i visites a pàgines, gairebé 23 milions. I un altre estudi que diu que a nivell estatal el PSOE és el partit que més mencions acumula i el que més sentiment negatiu desperta.
Dilluns farem una cosa molt interessant. A banda d'analitzar de quina manera s'ha fet servir la IA per recollir dades i també aquests platós virtuals i de quina manera s'han substituint els cromes, a banda d'això i com es fa servir la realitat augmentada, doncs això, farem un rànquing de qui ha fet les millors campanyes a les xarxes socials i veurem quins resultats han obtingut. I per tant sabrem si fer una bona campanya a xarxes socials vol dir que tens uns bons resultats. Això ho farem dilluns en un especial aquí al Pop-Up. Ara fem una pausa i el que volem saber és de quina manera les nostres dades s'han de protegir perquè no les faci servir malament el xat GPT.
I avui sortim a rebentar-ho tot. Pullover Sherman, tu amb un bolso Christian Dior. Skin fit jeans ben entallats, tu amb els teus shorts. Cordat fins dalt i tu lluint cadenes d'or. Jo sé que ets tu, el que ens dibuixa l'interfon. Jo sé que ets tu, sento el swing suau dels teus tacons. Jo sé que ets tu, en reconec el teu batec. Jo sé que ets tu, iu. 5 minutillos i ara baixo, que tu de pressa et pot, t'ho juro, em falta poc. 5 minutillos i ara baixo.
Ui, això ho he dit moltes vegades jo, eh? El grup Gertrudis acaba de publicar, abans que s'acabi el món, el nou àlbum de la seva carrera, que ha estat produït per Roger Rodés. Coincidint amb el llançament, també han publicat el videoclip d'aquesta cançó. Això es diu 5 minutillos, de Gertrudis, novetat 2023. Avui és el dijous 25 de maig i avui és un dia que es celebra alguna cosa. Avui, 25 de maig, fa just 5 anys que va entrar en vigor el Reglament General de Protecció de Dades i es va començar a aplicar a tots els estats membres de la Unió Europea, allò que va provocar aquella allau de correus per donar el consentiment. Recordeu, no?, aquella data, avui fa 5 anys, això donava mal consentiment. Bé, la Meritxell Borràs és la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Hola, com estàs?
Hola, bon dia.
Bé, doncs avui això és un dia clau, no? Fa 5 anys que va entrar en vigor aquell reglament i deia sí, sí, que vam donar el consentiment. No?
És que venint i pensava, no?, que aquest és un element que ens va fer adonar tots, doncs, que les dades personals eren una cosa que eren nostres i que, per tant, qui les tenia o qui a nosaltres les cedim, doncs ha de tenir la nostra autorització perquè així sigui, no? I per tant, va ser rellevant. I només per això, el Reglament General de Protecció de Dades se'ns va visualitzar i ens va evidenciar que nosaltres doncs, teníem, doncs, un poder que potser ni ho sabíem sobre les nostres dades personals.
Durant molt de temps hem pensat que potser el més important era el nostre DNI i ja està, i això era sagrat i tota la resta no valia, i en canvi el tema de dada personal són moltes coses més.
I tant. I tant, les teves dades personals són moltíssimes coses més. Evidentment és el teu DNI, però també és el teu telèfon, també són els teus noms, és tot allò que doncs t'identifica, no? Uh-huh. I per tant, tot allò que t'identifica i aquestes són les dades personals de cadascú.
Sí. I evidentment amb el món digital això ha esclatat. En una societat on veiem que les dades tenen tant de poder, aquest reglament s'ha convertit en una eina fonamental, no?, per vetllar pels nostres drets, no?
Sí, una eina fonamental fonamental i, a més, jo crec que a nivell europeu hem aconseguit marcar la pauta al conjunt del món, no? Perquè el Reglament General de Protecció de Dades doncs, ha donat unes pautes, jo crec que força encertades, en el sentit d'empoderar la ciutadania d'una forma directa, evidenciant els nostres drets, algun d'ells doncs, ampliant-los, d'altres doncs, fent-ne de nous, com per exemple el dret a l'oblit, no? I per altra banda, d'una forma indirecta, a través de les organitzacions, els quals doncs, són molt conscients a dia d'avui de que les dades són de la ciutadania, de tots i cadascun dels ciutadans, i que per tant han de ser curosos i han de respectar el Reglament General de Protecció de Dades, i per tant quan tracten dades han de, no hi ha una norma fixa de què és allò que poden fer i què és allò que no poden fer, sinó que en base al risc que genera un tractament específic de dades, valorar doncs que, quins nivells de protecció, com ho han d'abordar.
Clar, ha de ser també molt complicat des de l'autoritat, des de les agències de protecció de dades, anar a cavall de la innovació i del que s'està creant en aquest món tan accelerat, no? I hem dit sempre que la burocràcia va, i les lleis van molt per darrere. Crec que amb el tema de protecció de dades s'està anant com molt ràpid, està intentant accelerar-se molt, però clar, ens van sortint coses que ens hem de posar al dia, no? Sense aquest marc normatiu, per exemple, les actuacions que s'estan duent a terme en relació amb les intel·ligències artificials generatives amb el ChatGPT serien possibles?
No, tindríem la situació de que allò que tindríem al front seria més opac i més invasiu, segur. I per tant, en aquest sentit, el reglament ens estableix, doncs, ens dona el poder per poder dir si es pot utilitzar o no les nostres dades i com, no? I per tant, en aquest sentit, jo crec que tenim unes eines que són molt positives. Hi ha actualment hi ha el Reglament General de Protecció de Dades, però hi ha el projecte de Reglament d'Intel·ligència Artificial, que està aprovat el projecte, esperem que en breu doncs, també pugui aprovar-se el reglament pròpiament, que està enfocat en una mateixa línia, en què doncs, en base al risc s'haurà d'establir allò que es pot fer i allò que no, perquè hi ha línies vermelles.
No sé si aquest reglament que dius europeu, que és la llei d'IA, depèn també, crec que ara amb la presidència, a partir de l'1 de juliol, presidirà la Unió Europea a Espanya, i crec que volen aconseguir que en aquest període s'aprovi. No sé si també inclou el reglament això.
Podria incloure-ho, lògicament. Aquest és un element clau i que pot coincidir amb que sigui en la presidència de l'Estat espanyol.
Li preguntarem aviat a la secretària d'Estat, a la Carme Artigas, que és una gran especialista en intel·ligència artificial. Jo crec que s'ho han posat que ho tenen com molt clar, que volen aconseguir-ho. No sé si l'aconseguiran.
Aquí pot fer feina, però lògicament aquest és un tema que no passa només per les seves mans, sinó passa també molt a nivell de parlamentari, no? I per tant queda feina per fer, i esperem que sí, que quan abans millor, perquè ens dona eines, i eines que ens permet també, per què no, ser pioners i, per tant, marcar la pauta en aquesta matèria a nivell mundial, perquè en protecció de dades el que ha fet Europa ha sigut com una mena de mirall on el resta de països del món s'hi doncs, han pogut emmirallar. No?
Clar, és que, perquè s'entengui una mica, representa que, clar, que el ChatGPT, o sigui, a més, just des d'ahir, està connectat també a internet a través de Bing, el ChatGPT-4, clar, agafa dades d'internet, no? Llavors, clar, poden agafar dades nostres i acabar creant una altra cosa. Poden agafar imatges, també. Que estem parlant només dades no vol dir lletres.
No, les imatges també són dades, efectivament.
Imatges, fotos, tal, no? I de quina manera ens podem protegir? Clar, jo dic, si algú ara comença a gravar tota l'antena que jo he fet amb àudio durant molt de temps i crea un personatge que es diu no sé què amb la meva veu, jo m'he de poder protegir d'alguna manera també d'això, no?
I pots fer-ho, perquè tens els elements per fer-ho. I et deia, hi ha línies vermelles sobre allò que es pot fer, no? I, per tant, hi ha riscos que són inassumibles, com és els riscos a la seguretat, a la vida, als drets fonamentals, i un dels drets és precisament la protecció de dades, no? I que tu has de poder dir, doncs, la meva veu no és utilitzable i, per tant, demanar la supressió de la utilització de la teva veu. I això com en tantes altres coses. I aquí existeixen, evidentment,
evidentment, uns riscos, i uns riscos en què, a nivell europeu, per exemple, hi han hagut diferents actuacions respecte al ChatGPT. Nosaltres mateixos, com a Autoritat Catalana de Protecció de Dades, vàrem fer una recomanació a tot el que és l'àmbit del servei públic de no utilitzar el ChatGPT en el cas de que es faci servei públic i s'utilitzin dades personals. Per què? Perquè no sabem l'abast en aquests moments de què és allò que tracta i de com ho tracta. I, de fet, s'ha establert un grup a nivell europeu d'acord a les diferents autoritats estatals en matèria de protecció de dades que estan estudiant els pormenors d'aquest ChatGPT i com aquest d'altres intel·ligències artificials que ens puguem trobar.
Ho deu com un exemple, però evidentment també hi ha brat de Google, o sigui, en altres intel·ligències artificials. Clar, i que es poden fer servir, no sé, fins i tot per determinar un munt de coses, no?, a nivell públic, no? Per això ho dius, per frenar una mica en aquest aspecte, no?
Bé, a nosaltres ens va semblar, per un principi de prudència, que era bo que doncs, féssim aquesta recomanació. Per què? Perquè, doncs, insisteixo, no tenim el pormenor de quin és el tracte que es fa sobre les dades personals, de com les tracten, de si es fan, doncs, per exemple, una de les coses que estan prohibides, no?, d'aquestes línies vermelles, és que en base a les dades personals puguin fer, doncs, arribar a la ciutadania i influir sobre els seus comportaments, no? O puguin fer biaixos en el qual, doncs, es tractin d'una forma diferenciada a diferents grups poblacionals. I aquest és un tema que, lògicament, doncs, s'ha de vetllar i molt de prop.
Clar, Itàlia va bloquejar l'ús del ChatGPT per no respectar la llei de protecció de dades, però després es va fer una mica enrere, però clar, el Comitè Europeu de Protecció de Dades, després d'aquesta prohibició, va engegar com un grup de treball que estem pendents una mica de conclusions, no? Encara no han presentat conclusions, no?
Efectivament. Va ser Itàlia el primer que va donar, va ser el març, el primer pas de fer aquesta prohibició. I va dir que la feia fins que no tingués més informació i que des del conjunt d'Europa no hi hagués una línia determinada. La va aixecar quan es va establir aquest task de force que se n'ha dit, que és aquest grup de treball en què vol arribar amb unes conclusions i entremig, doncs, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va fer una recomanació.
El que deies, no?
I jo crec que tot plegat forma part d'aquest conjunt de ser a sobre i de ser amatents en allò que ens ve de nou, perquè aquest, com tu deies bé, és un exemple, però això va més i hem d'estar preparats per donar-hi resposta.
Hi ha també les anomenades dades artificials, no?, que poden ser una eina també de protecció de la privacitat, no?
Sí, les dades artificials és una de les eines, d'acord, que pot donar solució a quan vols tu analitzar, a treure conclusions, i per tant et permet en certa manera fugir de la dada personal d'identificar, però el conjunt d'aquestes dades té un perfil similar al grup que tu vols analitzar. Però hi ha altres eines a poder tractar, no? Per exemple, la creació d'espais europeus de dades on es tractaria la informació en entorn segur. Aquest és un àmbit en el qual s'està treballant. Tot el que envolta el que és el tractament de les dades personals és complex. Cada cas és cada cas i s'ha d'analitzar individualment, i per tant, a partir d'aquí, en algun cas pot ser una bona solució, doncs, el que mencionaves, les dades sintètiques, sí.
Doncs molt bé, hem fet aquí un petit tas de... I estem això intentant frenar i organitzar-nos en aquest món que està canviant tant i que ens està ara esclatant tota aquesta intel·ligència artificial generativa. Gràcies, Meritxell Borràs, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Moltes gràcies.
Un plaer ser-hi, gràcies.
No sé, felicitats per aquests 5 anys. Jo crec
això
que
mateix, ho hem de celebrar tots, jo crec.
Ho hem de celebrar, doncs, per això volíem fer avui aquesta entrevista coincidint amb aquesta aprovació. Bé, tornem demà, que ja serà divendres. Ui, demà, boníssim. Demà és el dia de la passió, ja ho sabeu, al pop-up de Catalunya Ràdio. Al grup de WhatsApp unirem gent que va mirar pisos, però no per comprar-los. O sigui, van anar a mirar pisos tot el dia i miren i diuen, això m'agrada, no? I ja està, això és el que fan. Demà els tindrem aquí a l'estudi. Adéu-siau!
Pere us ha ofert el pop-up de Catalunya Ràdio.